Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha acordat investigar els presidents de l'Associació de Municipis per la Independència, Neus Lloberes, i de l'Associació Catalana de Municipis, Miquel Buch, pel delicte de desobediència per haver promogut el referèndum. En canvi, desestima els de prevaricació i malversació que els atribuïa la Fiscalia. Se'ls fa responsables de redactar i trametre als alcaldes de les seves associacions el decret a partir del qual els alcaldes posaven a disposició dels consistoris per fer les votacions l'1 d'octubre. També és notícia que Vic i Vilassar de Mar han recorregut l'ordre que obliga les policies locals d'aquests municipis a actuar per l'1 d'octubre. Consideren que aquestes ordres són un atemptat als principis i valors de tota democràcia i les seves motivacions no són jurídiques, sinó polítiques. Podem ha proposat per la seva banda dels partits fer una assemblea per forçar un referèndum pactat. Pablo Iglesias, de tot l'Estat, i Xavier Domènech, de Catalunya, el líder de Catalunya en Comú, han presentat aquesta proposta d'assemblea a la qual estarien convocats parlamentaris i alcaldes. Aquestes són algunes de les notícies d'aquests dies sobre el referèndum de l'1 d'octubre. Repassem breument altres qüestions de l'actualitat. Vista per a sentència ja la demanda de paternitat de Pilar Abel. Recordem que les proves d'ADN van determinar que l'evident de Figueres no és filla de l'artista, de Salvador Dalí. Concretament ha estat el jutjat de primera instància número 11 de Madrid qui ha celebrat una vista oral avui sobre aquesta demanda. Fa temps que Pilar Abel defensava que és fruit de la relació clandestina entre el pintor i la seva mare quan treballava d'assistenta per a uns amics de la família Dalí. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel. Més notícies a les 6.
Ràdio Estel.
Els dimarts a les 5 de la tarda posem sobre la taula tots els números perquè elaboris la teva pròpia fórmula per una vida plena. Temps de felicitat. Consells dels experts, tècniques de relaxació, la música que ens fa feliços i tertúlies amb convidats especials, entre altres. Els dimarts a les 5 de la tarda, temps de felicitat a Ràdio Estel, perquè ser feliç no hauria de ser tan difícil. A Marsans Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marsans Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marsans Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960. La gespa de l'esport, el teu temple del Barça, tot decorat en clau blaugrana. Tapes, menjars casolans, còctels deliciosos, el millor cafè i la millor cervesa just al costat del Camp Nou, al carrer Comandante Benítez 24, al Gol Sur. Menú de dilluns a divendres a 6,95 €. Reserves al 93 797 96 45, 93 797 96 45. Vine a la gespa de l'esport a veure els partits del Barça. La gespa de l'esport, el teu temple del Barça. Ràdio Estel, estil propi per a molta gent. Estem amb tu, Ràdio Estel, Toni Guerrero.
Senyores i senyors, benvinguts. Avui és dilluns, dia 18 de setembre de l'any 2017 i ens trobem, naturalment, com sempre a aquesta hora, a Ràdio Estel. Sempre amb tu. I avui anem a dedicar aquest programa i aquesta hora al doctor Gaspar Alomar, que vostès coneixen molt bé, perquè més d'una vegada ja ha estat present aquí als programes de Ràdio Estel. I, a més, tinc la gran oportunitat de poder estar amb ell, ja que som amics des de fa molts anys. Doctor Alomar, bona tarda.
Sí, bona tarda, Toni, bona tarda als nostres oients.
Com ha anat, doctor, aquest estiu?
Bueno, doncs, bé, amb els anys, doncs, un veu que els fills creixen, i mica a mica, doncs, anem assolint aquest paper d'avis, aquest paper d'orientadors. Ja deixem de ser pares, ja deixem de manar, i ara passem només a donar doncs, alguns consells. I, de fet, doncs, és que ho tinc que reconèixer, Toni, doncs aquest estiu l'he disfrutat fent d'avi, l'he disfrutat cuidant aquestes netes tan meravelloses que tinc. El poder destinar doncs, aquest temps ja a la família, aquest temps a poder una mica, a poder aconsellar, a poder donar aquesta mica de coneixements que així al llarg dels anys hem tingut, per poder fer que els que venen darrere nostra, doncs, que potser vagin doncs, una mica millor que nosaltres, que no caiguin i que no tropessin amb les mateixes pedres. I això, doncs, quan un veu que aquests nanos de 5 i 6 anys, doncs, que ho absorbeixen tot i t'escolten encantats de tot el que els puguis explicar, doncs això és un goig.
Aquests dies de vacances, aquests dies que doncs, ens viuen en família o a l'entorn de la família, crec que són molt importants, no? Perquè potser durant tot l'any no hi ha aquestes possibilitats.
Bueno, doncs sí, perquè l'estiu es reuneixen doncs, unes característiques que fan que la família pugui que es pugui tornar a gaudir. Les escoles estan tancades, els pares volen també una miqueta de temps doncs, per ells, i doncs mira, jo i la meva dona hem aconseguit doncs, tenir doncs, 15 dies on amb les nostres netes hem fet un viatge per Europa i ens les hem endutes només amb elles, sense els fills, només amb les netes, doncs mira, per Europa, per París, per poder veure Suïssa, poder veure França, poder veure Àustria, arribar fins a Itàlia, i això ha sigut doncs ha sigut una mica recordar quan érem més joves i que podíem anar amb les filles per tota Europa, doncs ara, doncs mira, ara és el moment de les netes.
Els pares treballen, tinc una mica de fonia avui, doctor, els pares treballen i els fills estudien. Naturalment, poques hores, no?, manquen per poder, no sé, estar en família i compartir moltes coses.
Bueno, el que és cert és que la família, en aquests mons moderns, tendeix a diluir-se i deixa de ser aquesta unitat que la qual doncs, recordàvem els nostres avis, i passa a ser doncs, aquest foco d'espais tancats on cadascú es reserva aquestes hores de feina i aquestes hores d'estudi. Però sí, aquestes obligacions a l'estiu queden una mica diluïdes, i això permet doncs, el poder tornar a retrobar-nos a tots.
Sempre diem, i aquí ho hem parlat moltes vegades, amb la presència del doctor Gaspar Alomar, que és molt important la família, però la família que estigui o que estigui sempre unida des de que neixen els nanos, no? Per dir-ho d'alguna manera.
Bueno, això és molt important. El pitjor que recordem tots sempre és aquestes tristes moments on la família se separa, i de vegades doncs, són fets que és difícil d'evitar, se separa perquè doncs els germans també tenen que separar-se entre ells, els pares a vegades doncs, desapareixen, i aquesta unió que fa que els pares són el pal de paller de la família doncs, desapareix. Però també és una llei de vida, no? Perquè tots tenen que tornar a fer la seva família, tots tenen que construir de nou el pal que permetrà després doncs, que d'aquí neixin noves noves famílies, i això de vegades és trist, però i tenim tendència a no reconèixer que la família doncs, neix, però neix amb la finalitat al final de desfer-se, i aquesta és una llei de vida.
Per tant, doctor Alomar, quan arriba no, a una separació, canvia aquest ritme, canvia l'estil familiar, vostè té experiència, què els diu als nostres oients d'alguns casos que vostè ha conegut?
Bueno, aquestes situacions, en el moment que les vivim, són molt desagradables, perquè de vegades un no sap el per què es fa aquest distanciament, aquest per què un germà no es parla amb l'altre, o per què es surten aquests records antics, coses que no haurien de tenir-se en compte i de sobte doncs, es tornen més vives. Bueno, doncs tenim que ser una miqueta conscients que això és natural, és com el bailet de 15 anys o la noia d'aquesta edat que comencen a contestar a casa i comencen a crear una mala maror i diem, bueno, i per què? Bueno, doncs no és res més que la necessitat de buscar la independència, buscar un nou espai i fugir, però per tornar a estar, no? Llavors, què cal fer? Doncs cal tenir paciència, cal entendre que això és llei de vida i cal pensar que quan es torni a estabilitzar una miqueta aquesta situació personal, doncs les coses tornen per si soles al mateix riu.
Quan arriba aquesta situació d'una parella desfeta, i arriba, naturalment, poder amb uns dels dos de la parella, la dona o l'home, que té fills, i, naturalment, aquests fills tenen que compartir, tenen que fer una vida plegats, no? Què succeeix, llavors?
Sí, quan es trenca la parella. Bueno, això és un repte, perquè podríem dir que, en general, avui en dia hi ha molt poc respecte dintre de la parella d'un per l'altre. I precisament, jo aquí estava per comentar-te avui dues notícies, i una d'elles és aquesta amb la que es diu que si els pares tenen una mala relació entre ells, els perjudicats són els fills. I això és fàcil d'entendre, que si tenim uns pares que estan discutint, que les coses no van bé, que els caràcters no són compatibles, que les il·lusions són diferents, això es crea una mala maror. I aquesta mala maror els fills la noten. Precisament, aquest estudi que avui ens publiquen a La Vanguardia ens ve a dir que en aquests casos és millor separar-se que no seguir amb una relació que és tòxica, una relació que és perjudicial pels fills. Però, esclar, quan això passa amb una parella, el respecte és molt important. Perquè per separar-se... la situació de separar-se tampoc per si sola arregla els problemes d'aquestes dues persones, que ja han deixat de ser parelles, però es continuen discutint i es continuen intentant fer-se mal i utilitzant els fills com una eina entre ells dos. Això és una falta de respecte, i penso que la formació i penso que la influència que els grans, des d'una posició diferent, els hi podem dir, és que no es pot pensar que el fet de que una relació d'una parella es faci malbé, això condicioni i una línia de baralles que després perjudicaran a les persones que ens venen darrere. Per tant, es té que tenir una mica de paciència, es té que entendre que de vegades les finalitats de les persones difereixen, les il·lusions difereixen, i es té que saber, en certa manera, de claudicar i dir, bueno, jo haig de respectar l'altre encara que sigui diferent a mi. I això ens costa molt. Amb tots els àmbits de la vida, tant amb relacions familiars com amb les relacions laborals, i clos mirem-la ara, amb les relacions polítiques, naturalment.
Lo important és, diguéssim, que aquesta relació, si es desfà, després es pugui treballar, com vostè diu, plegats, la parella, i que es facin les coses bé, no? Vull dir que si un té que donar més o té que donar menys, però almenys que no repercuteixi amb els fills. Llavors, la pregunta que li faig, doctor, perquè estem visquent i hem viscut darrere, els darrers mesos, algun cas, alguna senyora, doncs, que amb dos fills, el seu ex, diguéssim, marit, doncs, ha provocat una situació que ha finalitzat de moment que la mare, diguéssim, es queda sense els fills. Llavors, la pregunta que li faig, doctor, la justícia espanyola actua bé en aquests casos?
Bueno,
és la pregunta del milió, però clar, és la que es fan els oients en aquest moment.
A veure, jo com a metge us podria dir que amb la meva humil opinió, i potser amb els anys que porto amb les relacions que tinc amb les persones, pensar que la justícia és justa és un error. Jo penso que la justícia no és justa. La justícia el que pretén és crear unes normes de convivència que permetin a les persones preveure quin serà el comportament que s'espera d'elles. Jo no crec que sigui just, però potser és que és necessari que sigui així. I per entendre una mica això, doncs, potser cal recordar aquest judici que Salomón va fer a la dona que reclamava el seu fill d'un altre, no? I tenia que fer una decisió tan injusta com partir el fill, no? Doncs això és una miqueta aquest sentiment de que la justícia, per suposat que és injusta, però que és necessària.
Si els pares tenen mala relació, els fills tenen més risc de suspendre?
Doncs sí, sembla que això ha quedat clar. Amb un 30% els estudis que tenim sobre la taula faran preveure que augmenta la possibilitat de que aquests nois fracassin amb les fites dels seus estudis i després, amb tota probabilitat, amb la seva inserció social, amb la seva inserció laboral. El veure que l'ambient que un té cada dia amb els pares és un ambient de baralla, és un ambient tòxic, és un ambient és un ambient d'agressivitat. Això porta a la falta del desenvolupament de les emocions, que són molt necessaris per al desenvolupament humà. Bé, jo penso que no és un estudi que ens faci falta per entendre què passa amb aquestes famílies quan se desestructuren. Sí que una mica volia comentar que em crida l'atenció que si teniu l'oportunitat avui de llegir doncs, el diari, llegir aquesta notícia, que jo us l'aconsello, perquè fa pensar aquesta part negativa de les relacions humanes on les persones es veuen involucrades dintre d'unes discussions que no li són pròpies, però precisament jo voldria que gireixi la fulla i veureu precisament a l'altre cantó un article que ve a dir tot el contrari, un article que ve a dir, bueno, arriscar-se és positiu, fer endavant coses noves és
Això
positiu.
Això parlarem també a l'hora sí, d'aquest programa d'avui.
I aquí és gràcies a això, doncs, la naturalesa humana supera les seves limitacions i és aquí on la gent ha de veure que tirant endavant les seves il·lusions, a vegades totes aquestes drames que un ha viscut és la manera que tenim de superar-les, perquè el que no podem és estar pensant tot el dia en què va passar, qui va ser la culpa, si els pares m'estimaven, si els pares no m'estimaven, si la sentència del jutge era o no era. Jo penso que es té caminant endavant, el passat està passat i l'enfoc dels problemes del futur són els que ens permetiran tornar a tenir il·lusions i tornar a posar-nos-hi dintre d'aquesta roda que és la vida.
Estem parlant amb el doctor Gaspar Alomar, estem parlant de família, de pares, de fills, i sempre, vostè ho ha recordat al començament d'aquesta entrevista, que ha passat un estiu molt feliç amb els seus nets, però sempre anem a parar amb el mateix, no? I la pregunta és aquesta. Quan succeeixen aquest tipus de coses, sempre pensem o pensen ells amb els avis, no? Però els avis estan molt presents i són protagonistes tal com va la vida i tal com roda el món, no, doctor?
Bueno, sí, jo penso que la societat, doncs els avis encara ens reserva una mica d'espai. Bé, potser cada vegada serà menys, perquè els fills creixen, els nets, i els nets també, no? Però si una societat és capaç de mirar enrere, és capaç de recordar-se'n d'aquells que els van portar al lloc que estan, aquesta memòria és la que ens permetrà saber d'on venim i saber moltes de les coses que pensem que són normals, doncs de vegades darrere d'aquestes darrere d'aquestes normalitats hi han esforços de persones que les han fet possible, i aquí és on a vegades rescatar els avis, i a mi em fa gràcia perquè els que tornen a mirar la figura dels avis són precisament els nets, els que es pregunten d'on ve això, d'on ve aquestes costums, d'on ve aquesta manera de parlar, d'on ve aquesta ètica, aquesta filosofia. Bé, els avis encara se'ns reserva una mica l'espai per poder recordar que tant els grans d'avui com els joves es trobaran algun dia en aquesta posició de dir es tenen que mirar les coses d'una forma més àmplia, en un sentit més sintètic, menys analític. Els joves són molt analítics, però perden aquesta visió de conjunt. I això es guanya amb l'edat. Per tant, jo us aconsellaria moltes vegades que davant d'aquestes situacions que són tenses, familiars, els fills petits, unes condicions laborals que de vegades no són les millors. Doncs demanar ajuda i demanar consell, més que ajuda, demanar consell, aquesta és la part bona que us podeu trobar.
Tenim que parlar en aquesta entrevista, doctor Alomar, també del jovent. Ara hem parlat de les famílies, dels pares i els fills, no? Però anem a parlar, si li sembla bé, del jovent, que es pot dir ja jovent per l'avançada que va la vida, nenes i nens de 12 anys cap amunt. Aquí no sé si té que entrar a l'educació familiar, crec que sí, però el que estem veient, i no és que jo vulgui criticar res, perquè cada família, cada mare i cada pare saben el que tenen que fer i com tenen que educar els seus fills. Però posem aquest estiu com, per exemple, nenes de 12 o 13 anys amb una vestimenta escalofriant. És a dir, amb uns pantalonets que quasi ho ensenyen tot. Nois d'aquesta edat que s'estan implicant, i molts d'ells no volen implicar-se, però l'entorn sí que els implica, amb el tema del botellón. És a dir, vostè què pensa d'això que està present, que és exemple i que està succeint?
Bueno, jo estic molt orgullós del nostre jovent. D'aquí, de... crec que les tendències, les modes, les formes d'entendre el futur de la nostra societat, doncs potser és veritat que de vegades se'ns escapa a nosaltres i que ja no ens en recordem de que nosaltres també també un dia vam ser així i també un dia doncs vam provocar amb el seu moment, amb unes costums que semblaven doncs tan increïbles d'entendre. Jo recordo que Toni, que tu i jo érem joves i començaven aquí a haver-hi les primeres revistes de Destape, uh-huh. I semblava que els nostres pares llavors es tinguessin que...
S'assustaven. Se'n trobaven una casa.
Sí. I en canvi va resultar que això era perfectament assimilable per la societat i era una evolució i una forma d'entendre i respectar els demés. No, jo estic orgullós. Si tu em preguntes a la meva opinió, jo estic orgullós del nostre jovent, jo estic orgullós de com pensen. I sí, home, potser a vegades podries dir aquest dona una miqueta la lota, però és que aquesta és una societat que nosaltres ja els hi deixem amb ells i ells la tindran que adaptar. Jo estic segur que ells, quan tinguin els seus fills i els seus nets, tindran els mateixos sustos que nosaltres. I al final del cap, doncs, resulta al final que tot es repeteix i que la vida és una volta. Bé, jo els hi desitjo doncs, que el que facin, ho facin perquè estan convençuts, no ho facin ni per copiar, ni ho facin simplement per fer una reacció en contra de lo que els altres els... de lo que els demés els imposen. Ells tenen que ser com són. I penso que la naturalesa doncs, ha fet que les noies siguin maques i siguin provocatives perquè així tenen que ser-ho. I que els nois siguin, doncs, a vegades, doncs, violents i maleducats. I penso que això es té de corregir, perquè no és la manera de que nosaltres avui entenem la societat. Però també en un futur les normes canviaran, els conceptes ètics... seran diferents i ells tenen que adaptar-se a una societat que serà diferent. Per tant, jo els hi desitjo sort.
Alguna de les nenes que ens esteu estar escoltant en aquest moment, i potser una nena ja una mica més gran, recordant el que ens ha explicat el doctor Gaspar Alomar en aquest moment que estàvem parlant d'aquest tema, haurà dit, jo no sóc aquesta.
Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña. Sí, no, esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada, diciéndose a todo esa niña, sí, no, esa no soy yo. No podrás presumir jamás de haber jugado con la verdad, con el amor,
que se acobarda frente a una borrasca, luchando entre olas, encuentra la playa esa niña, sí, no, esa no soy yo. Pero si buscas tan solo aventuras, amigo, pon guardia a toda tu casa. Yo no soy esa que pierde esperanzas, piénsalo ya, no. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdonas a esa niña, sí, no. Esa no soy yo.
Estem amb tu, Toni Guerrero.
I seguim avui amb la presència del doctor Gaspar Alomar aquí a Ràdio Estel. Crec que els oients ho deuen estar passant bé, perquè nosaltres ho estem passant bé, també, no? Doctor Alomar. Bé, doncs anem a parlar ara d'Arriesga't. Arriesga't. Aquest llibre ha tingut un impacte, senyores i senyors, ja la darrera temporada, és a dir, els darrers mesos, i hi ha moltes famílies que aquest llibre, recordin, Arriesga't o Arriesga't, del doctor Gaspar Alomar, ha entrat a la família. Abans estàvem parlant que l'important és que l'entorn de la família sempre sigui positiu i en aquest cas, doncs, està satisfet, no?
Doncs sí. A veure, és ben curiós que aquest llibre els impacta a la gent jove, precisament amb aquests 12-14 anys, que moltes vegades quan el llegeix se li diu al pare, bueno, pare, jo em tinc que arriscar, és que ho diu aquest llibre, i si no m'arrisco no aconseguiré coses. I això és una miqueta el que aquest article del doctor Josep Corbella d'avui, de La Vanguardia, ens recorda. I amb un gran titular diu: no tingueu por d'arriscar-vos. Arriscar-se és la part positiva. Arriscar-se és important. Arriscar-se és la manera amb la qual podrem fer realitat les nostres il·lusions. Si no ens arrisquem, ens quedarem doncs com estem. Ens quedarem igual. Ens quedarem seguint el que els altres ens diuen i la nostra insatisfacció segur que serà clara, perquè és que som diferents dels altres i cadascú té el seu granet que pot aportar, i això és el que ens permet arriscar. Què és arriscar? Doncs arriscar és quan nosaltres prenem una decisió i aquesta decisió la prenem amb tot el coneixement i tota la capacitat i la voluntat per poder transmetre la il·lusió que nosaltres volem. I llavors el fet d'arriscar ens pot portar un benefici, però també ens pot portar un perjudici. És per això que quan una persona doncs inverteix a borsa i diu: jo m'he arriscat, i si perd, diu: bueno, doncs era el risc que tenia. I si guanya, doncs també diu: és que era el risc. Per tant, quan prenem una decisió que no sabem si anirà bé o si anirà malament, el benefici, tal el benefici com el perjudici, en podem dir que és el risc. I aquesta és la manera que tenim de parlar la gent que tira endavant. I aquesta és el que jo amb aquest llibre aconsello, de quan parlem de risc, doncs donar-li la visió positiva del risc. El risc és la manera amb la qual nosaltres podem decidir i podem aconseguir algunes fets, encara que de vegades doncs, el risc ens surt malament i per culpa d'això doncs, tenim un perjudici. Clar, aquesta visió positiva del risc és una visió que canvia completament quan amb altres articles i amb altres amb altres notícies vegem que doncs ho escoltem, que la gent parla, per exemple, del risc del terrorisme. I ara aquests dies que n'hem sentit tant, i jo quan sento i diuen risc del terrorisme, escolti, el terrorisme no és un risc, els hi dic jo. Per què? Perquè, el terrorisme no l'hem escollit nosaltres. El terrorisme és un perill, el terrorisme és una probabilitat que em pots passar, però un risc és diferent, un risc és algo que nosaltres hem escollit, és algo que nosaltres per voluntat pròpia hem decidit fer. Per això que a vegades te critico que es pugui donar a la mateixa paraula un sentit negatiu i altres vegades un sentit positiu. I això avui és molt clar, perquè, mira, a La Vanguardia en veiem en una pàgina, en parlen de si els pares tenen mala relació, els fills tenen més risc de sorprendre, de suspendre. Això està mal dit. Això està mal dit. Això no és el risc. El risc de suspendre... A veure, carai, com s'entén, això? Això serà, si cas, la probabilitat de suspendre o la malifeta de suspendre. Però un risc no, no. Un risc és una cosa positiva. Per això m'agrada molt més la notícia que hi ha al costat, que diu... El professor Corbell els diu als nens que no tinguin por d'arriscar-se, perquè és la manera d'aconseguir les il·lusions i és la manera d'aconseguir les coses. Doncs bé, aquest llibre parla d'això. Aquest llibre parla d'entendre per què els riscos són positius i com se tenen... que entendre quan una persona doncs, pren la seva decisió amb il·lusió i doncs, a vegades doncs, les coses surten bé o surten malament. Però és que si surten malament i s'han fet amb il·lusió, el risc mateix és el millor aval per no enfonsar-nos, per continuar amb la nostra tasca i per pensar doncs, que aquesta ensopegada és només un mig camí.
Aquest llibre és com un conte, es pot dir d'aquesta manera, o em puc expressar d'aquesta manera?
Bueno, sí, efectivament és un conte. Aquest llibre tracta d'uns ratolins que es plantegen escapar de la seva gàbia. I, naturalment, doncs, aquí entra doncs, les discussions de si això doncs, és una situació arriscada, si això s'ha de fer, si no s'ha de fer. I aquí entrem en un diàleg que s'enfronta doncs, amb l'opinió d'altres persones, les persones que els han engaviat i que són les que parlen del risc en negatiu. Bé, jo penso que hi ha dues posicions que estan enfrontades, la de les persones que volen més i s'arrisquen i les persones que no volen assumir cap tipus de situació nova i no volen arriscar-se i parlen del risc en negatiu. Bé, que és una contradicció i penso que els nostres joves no poden néixer amb aquesta... o no poden aprendre aquesta contradicció. Ells tenen que entendre que el món que ens ve per davant és un món que cal arriscar-se perquè és un món nou que ve, és un món que serà molt canviant, la tecnologia ens porta cap a uns límits que nosaltres difícilment podem imaginar i o ells la tiren endavant o, si no, seran arrastrats per una forma de ser, que és la nostra, que amb tota seguretat serà escombrada.
Quin és, doctor, el risc més negatiu pels més grans, per la gent gran?
Bueno, jo diria que no aprendre, que no escoltar, no canviar amb la gent que tenim al redor, o sigui, no prendre riscos, no assumir riscos, aquest seria el perill més gran. El risc més gran... que en aquest cas jo diré, el perill més gran és no assumir riscos.
I el mètode, o mètode Nadir?
El mètode Nadir és un mètode que descrivim en aquest llibre per entendre com gestionar les situacions aquestes i com poder dir quina diferència hi ha entre un accident i un risc. Nosaltres... sabem, o els nostres joves saben que una cosa que és un accident és una cosa que no està prevista, és una cosa que ha passat i no volíem que passés. I un risc és algo que nosaltres hem buscat, és una elecció. Això ho tenim molt clar els joves, però què ha passat? Ha passat que les companyies d'assegurances, els interessos econòmics, els riscos laborals, tota una sèrie de normes que ens estan encorsetant, aquesta diferència no la tenen tan clara. I venen a dir que tots els accidents són culpa dels riscos. I això és ben fals. Dir que els accidents són per culpa dels riscos, això és un error important que nosaltres no tindríem que transmetre amb els nostres, amb el nostre jovent. El nostre jovent té que entendre que si una cosa és un accident, és una cosa que no s'ha volgut fer, és una cosa que no té culpa. I si una cosa és un risc, és una cosa que s'ha volgut fer, és una cosa que s'ha escollit de fer, i és una cosa que, si passa alguna cosa, doncs tenim que donar la cara per ell, perquè és l'única manera que ell té d'aprendre. I això difereix molt, repeteixo, difereix molt del que ens volen dir les companyies d'assegurances que diuen, no, no, escolti, això és un accident i és culpa seva perquè hi havia un risc i i vostè no ha fet res per evitar-ho. Déu meu, això està completament diferent del que nosaltres els hem de dir als nostres joves. I mira que aquesta diferència és una mica sutil. I si no la penses, doncs a vegades t'enreden. I diuen, escolti, doncs és veritat, sí, mira, és culpa meva perquè això era un risc. Escolti, si era un risc no, és veritat. Si era un risc és perquè era la meva il·lusió i perquè jo ho volia fer.
Doctor Alomar, què el va inspirar? Com es va animar i com va néixer aquest conte i aquest llibre?
Bueno, aquest llibre és una història, doncs, és una història llarga, perquè darrere d'aquest llibre hi ha molt de coneixement, hi ha molt d'estudi, jo sóc un expert en riscos laborals, jo vaig fer una tesi doctoral sobre una intoxicació molt gran que va haver-hi a l'Índia de Bhopal, que eren sobre isocianats, i sobre qui vaig treballar la manera com tenia d'enfocar la nostra societat, l'utilització de productes que podien ser tan tòxics i que podien ser tan perjudicials. Amb els anys, i la manera que nosaltres teníem de poder enfocar el coneixement i el manec d'aquestes substàncies, em va portar a entendre que la clau per la nostra evolució no era evitar tots els tòxics i enviar-los, doncs, a l'Índia o enviar-los a llocs on nosaltres no ho vèiem, sinó el que es necessita és tenir la informació de lo que està manegant, aprendre a manegar les coses que tenim a l'abast nostre, pensar que no ens farem mal mai perquè les nostres empreses seran sempre tan segures que ningú s'accidentarà. Això és un error que els enginyers ens volen fer creure, però que això no passarà mai perquè l'home sempre anirà més lluny de lo que del que ahir coneixia. Si ahir sabíem fer foc, doncs demà manegarem la pólvora i en un futur manegarem les naus espacials. Nosaltres sempre, l'home, per les seves inquietuds, anirà més enllà de lo que té. I això té que ser així i es té que respectar. Pensar que no som capaços de gestionar els nostres riscos, això és un error. És per això que i arrel d'una cultura que jo tinc ja és heredada de la meva família, del meu pare, i tinc aquests coneixements de la mar, doncs precisament és a la mar on es van començar a manegar els riscos.
A on es pot adquirir aquest llibre, Arriscat o Arriesgat?
Bueno, hi ha unes llibreries que sí que el tenen a Barcelona, no moltes. Ho podeu trobar a la pàgina arriscat.cat. Quines llibreries són, el podeu demanar per Amazon, o si no, es podeu demanar aquí a la ràdio i ens posarem en marxa a Ràdio Estel perquè el pugueu tenir.
Perfecte, doctor. Vaig abusar una mica de la nostra confiança i amistat, però pensant, com sempre penso, amb els meus oients, no? Ja que està avui una altra vegada aquí present a Ràdio Estel, m'agradaria, doncs, fer-li una pregunta en relació amb algunes de les malalties que ens preocupen més. I, naturalment, hem de començar amb el càncer. Quin és l'estat de salut, de moment, en aquest tema?
Bueno, el càncer és...
El càncer, potser, sí. genètica.
No, en general, el càncer. El càncer, de ser fa uns 30 anys, era una malaltia, jo diria, oblidada, perquè havien altres problemes molt grossos. De fet, estava la tuberculosi i les malalties infeccioses havien adquirit una importància molt gran, les ciutats havien crescut molt, havien focus de tipus epidèmic i parlar de càncer, doncs, que diries, com parlar a Àfrica de càncer? Doncs quasi no n'hi ha. Per què? Perquè és que la gent es mor abans. El que passa que hem pogut avançar molt amb el tractament de les malalties infeccioses i ara el càncer és la nostra creu i aquí estem treballant-hi. El càncer ja tenim les bases per poder saber què és el que està passant i com tractar-lo. I aquestes bases són la genètica. Els estudis genètics ens porten a poder descobrir aquests antibiòtics que necessitarem per curar el càncer. Els tractaments del càncer vindran de la mà de tot el coneixement genètic del per què es forma el càncer, quins punts dèbils té i com podem entrar-hi per tractar-ho. El càncer, amb els avanços que s'han fet en els últims anys, doncs podem dir que està encarrilat tot el coneixement de el tipus de molècules i el tipus de formes que podrem atacar-lo. I això ens fa ser molt, molt esperançadors. Esclar, de càncers n'hi ha molts, així com de gèrmens, de tuberculosi o de pneumònies que hi havia, doncs eren molt concretes. El tipus de càncer varia tant com les persones que hi ha. Potser el tractament serà complicat, tindrà que ser personalitzat, però jo diria que la via per començar el tractament del càncer ja està oberta.
El seu estimat pare, jo amb la gran estimació que sempre vaig tindre i segueixo pensant sempre en ell, el doctor Lomar va crear aquella frase que ara crec que la utilitzem tots els que parlem davant d'un micròfon o estem davant d'una càmera de televisió. Prevenir és curar. Vostè ha dit que hi ha diferents classes de càncer, no? Prevenir és curar. Amb quins càncers o futurs càncers tenim que tindre una... Amb tots s'ha de tindre prevenció. Però quins són els més complicats si no s'arriba a temps?
Bueno, com sempre, nosaltres hem de lluitar per el que afecta a les persones joves. Els càncers d'aquells que comencen a desenvolupar-se a la gent més jove, sobre la qual doncs, podem entrar en una acció més eficaç i més ràpida. Ara, per exemple, els càncers derivats dels virus són els que són més fàcils de ser abordats. Per exemple, el càncer de coll d'úter que ve derivat del papiloma, del virus del papiloma humà. Són càncers que ens permeten entrar aviat, entrar en tractaments, a vegades que són molt, molt econòmics, i penso que la nostra missió sempre és protegir els més joves, els que venen després de nosaltres. Jo penso que no podem ser egoistes i pensar doncs, que el càncer només servirà per allargar la nostra esperança de vida. No, el càncer, la lluita contra el càncer té que centrar-se en aquelles leucèmies infantils, es té que centrar en totes les persones que han de venir darrere nostra i sobre aquí, mica en mica, anar avançant fins anar, doncs, arribar a cada una de les diferents veritats que ens anirem trobant.
Molts malalts que ens deuen estar escoltant, és la realitat de la vida i que pateixen el càncer. Bueno, alguns d'ells, abans de començar, diguéssim que els utilitzar la radioteràpia i, naturalment, doncs, tot el que porta en aquest entorn, la quimio i la radioteràpia, els assusta. Però això realment és potser la gran solució, no, doctor?
Bueno, és que hi ha càncers que ha sigut la gran solució.
La gran solució.
Amb els linfomes, mare meva, com patia fa unes dècades amb els linfomes i, en canvi, ara doncs, hi podem accedir-hi molt bé. A veure, cada un té la seva aplicació. El que passa que, de vegades, aquestes teràpies estan agafant un mal nom perquè, com que davant d'un càncer doncs, estem desesperats i faríem qualsevol cosa, doncs de vegades utilitzem aquestes tècniques i no obtenim els resultats adequats amb elles, però és que no tenim res més, no? I és per això que de vegades diem, bueno, és que li estan fent quimioteràpia, de vegades pensem, uf, doncs no se n'en sortirà. Bueno, això no és veritat. El que passa que moltes vegades és l'única eina que tenim.
Doctor, per contactar amb vostès, perquè m'està dient el Jordi, que és el tècnic i el productor d'aquest programa, que estan trucant ja els oients de Radio Estel i que demanen això. Com podem contactar amb el doctor Alomar?
Bueno, doncs aquí a Barcelona, el telèfon 93, el 524 12 34.
93 524 12 34. Doncs, doctor, molt agraït. Una pregunta sol, però en 30 segons. Per prevenir també, o pensant prevenir i curar, tenim que tindre molt en compte el tema del cor, no?
Bueno, sí. Bé, els avanços hem tingut recentment al Congrés de Cardiologia aquí a Barcelona. Recordeu que estem... El tema del cor és molt més fàcil que el tema del càncer, estem molt més avançats, i han sortit uns aparells fabulosos electrònics que ens tenen que ajudar, i nosaltres estem a primer... a primera línia amb tots aquests avanços.
Gràcies, doctor Gaspar Alomar. I anem a prevenir, a partir d'aquest moment, fins la recta final del programa, el cor.
Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
I tal com parlàvem i dèiem amb el doctor Alomar, anem a prevenir, les malalties del cor. I per això avui contem amb la presència de l'Àlex Guerrero. Àlex, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvingut. Bueno, com és aquest aparell i com funciona?
Bueno, un desfibrilador és un aparell que el que fa és emetre una descàrrega elèctrica quan detecta que un cor està fibrilant.
I qui pot utilitzar, diguéssim, aquest aparell?
Bueno, això és molt important. El desfibrilador, i això no ho sap tothom, el pot fer servir qualsevol persona. El desfibrilador, quan tu el poses en marxa, quan tu l'obres, ell comença a donar-te unes instruccions i a partir d'aquí qualsevol persona el pot fer servir. Amb l'avantatge, a més, de que si no és necessari fer una descàrrega, perquè aquesta descàrrega no està recomanada, en cap moment el desfibrilador faria descàrrega o permetria que algú la fes.
Per tant, és necessari fer o realitzar un curs?
Bueno, no és necessari fer un curs, perquè el desfibrilador, com us deia abans, seguint les instruccions que es va donant, qualsevol pot fer servir, però sí que és convenient fer un curs. Aquest curs és el curs que s'anomena de suport vital bàsic i ús del desfibrilador, i aquest curs el que s'ensenya és com fer una RCP, com fer una ressuscitació cardiopulmonar, això vol dir com fer unes compressions, com fer unes ventilacions, i com fer servir un desfriador. Uh-huh. El fet de que fem aquest curs, evidentment, els donaria una serenitat a l'hora de fer-ho servir, que no és el mateix seguint les instruccions que ell va donant, que sàpiga com fer-ho servir, i, a més, el que és important, la combinació ideal és que nosaltres podem combinar l'ús del desfibrilador amb una RCP de qualitat, amb una ressuscitació cardiopulmonar de qualitat.
Com tenim que actuar quan estem presents amb una víctima amb parada cardiorrespiratòria?
Bueno, el que tenim de fer és aplicar la cadena de supervivència, que aquest és el protocol internacional que s'aplica en tot el món quan es trobem una víctima amb una possible aturada cardiorrespiratòria. I això consisteix en una sèrie d'accions que, si aconseguim fer-les de manera entrellaçada, per això se li diu cadena, doncs tenim moltes possibilitats de recuperar aquesta persona amb èxit. En un primer lloc, el que tindríem de fer és identificar aquesta possible aturada cardiorrespiratòria. Això vol dir que tenim de comprovar si aquesta persona està conscient i si respira i no respira. Si ens trobem una persona que està inconscient i no respira, ens trobaríem davant una aturada cardiorrespiratòria. Immediatament tindríem de fer la trucada al telèfon d'emergències, al 112, i una vegada hem fet aquesta trucada, el que faríem és fer servir el desfibrilador. I com funciona el desfibrilador? Doncs quan nosaltres col·loquem els elèctrodes, que són els parxes que porten aquests aparells, el primer que fa el desfibrilador és fer un anàlisi de ritme. Llavors, a partir d'aquí, ell detectarà si aquest cor està fibrilant o no està fibrilant. Quan un cor fibrila, el que vol dir és que en lloc de batejar amb normalitat, en lloc d'anar doncs, de mitja 80 pulsacions, 70 llargues, 90 pocs, com anem la majoria d'adults, a excepció d'alguns, com l'Indurain, que va molt menys, el que fa el desfibrilador és fer un anàlisi. Quan el cor fibrila vol dir que s'accelera tant que es posa a 250-300 pulsacions. I això el que vol dir que aquest cor, en lloc de bateixar, el que fa és tremolar. I aquesta tremolor no és suficient per fer bombejar sang al cervell. Què fa el desfibrilador? Fa aquest anàlisi, detecta que hi ha aquesta fibrilació, i llavors emiteix una descàrrega controlada. Controlada vol dir que en funció del pes d'aquesta víctima, en funció de la impedància d'aquesta víctima, els desfibriladors són capaços de fer una descàrrega més intensa o menys intensa. Una vegada feta aquesta descàrrega, intentem d'aquesta manera que el cor torni a funcionar a normalitat. Informàticament, perquè tothom ho entengui, el símil seria doncs, un reset informàtic. Jo connecto el meu ordinador quan arribo a la meva feina, començo a treballar i l'ordinador s'empenja, no deixa de funcionar. Quan jo el reinicio, l'ordinador torna a funcionar amb normalitat. Doncs el desfibrilador el que fa amb el cor és aquesta funció. Un tema important i és que si el desfibrilador detecta que aquest cor està aturat o aquest cor està funcionant, en cap moment es deixaria fer una descarga elèctrica. O sigui, tenim la garantia 100% de que el desfibrilador no faria descàrrega.
Quantes persones moren anualment per problemes cardíacs?
Bueno, estem parlant de la primera causa de mort als països desenvolupats, per davant de malalties greus com el càncer, inclús per davant dels accidents de tràfic. Perquè us feu una idea, a Barcelona, per aquest motiu, moren més de 2 persones al dia. A més, és un tipus de malaltia, de patologia, que apareix normalment fora de l'àmbit hospitalari. Vol dir que no és un tipus de patologia que et doni uns símptomes que et permetin anar a l'hospital i que ja et tractin. Un apendicitis, et fa mal, això et dona l'oportunitat que tu vagis a un hospital i allà et tractin. La fibrilació no. La fibrilació, en qüestió de segons, el teu cor s'accelera i això el que provoca és que de seguida entres a aturar cardiorespiratòria. L'avantatge que tenim, sí que és veritat que es produeix fora de l'àmbit hospitalari, però en el 90% de les ocasions hi ha testimonis, hi ha persones que ens poden ajudar. Llavors, les eines que tenen aquestes persones, si disposem d'un desfibrilador, perfecte, perquè amb un desfibrilador tenim la possibilitat de recuperar, de ressuscitar aquesta persona. A més, les estadístiques ens indiquen que si nosaltres som capaços de fer servir aquest aparell abans dels primers 5 minuts, l'índex de supervivència és molt elevat. Fins al minut 3-4 estem parlant del 80-90% de possibilitats de que aquesta persona es recuperi amb èxit.
Àlex, existeix alguna normativa que reguli l'ús?
Bueno, cada comunitat autònoma té la seva pròpia normativa. Catalunya va ser la pionera en aquest sentit, ja fa més de 4 anys. Va ser la primera comunitat a Espanya que va regular quins centres i activitats estan obligats a cardioprotegir-se. A partir del tipus d'activitat que realitza i a partir de l'aforament de la instal·lació de l'entorn, doncs la llei obliga a tindre un desfibrilador, a tindre dos, a tindre personal format, el que sigui.
Quins sectors, per posar algun exemple, estan sensibilitzats amb aquest tema, no? La cardioprotecció?
Bueno, bàsicament, la veritat és que cada vegada més sectors estan sensibilitzats. Possiblement, sobretot per els fets mediàtics que hi ha hagut recentment, com els casos del jugador espanyol al Jarque o el del Sevilla al Puerta, veiem el sector esports està més sensibilitzat que la resta, però la veritat és que també tenim molts clients del sector privat que també estan cardioprotegint les seves instal·lacions i sobretot el que són llocs de treball on hi ha molta afluència de persones.
Existeix alguna normativa o algú que estigui obligat a disposar d'aquest aparell?
Sí, la normativa és molt clara en aquest sentit i segons, com deia abans, segons quin tipus d'activitat i quin és l'aforament d'aquestes instal·lacions, la normativa obliga a cardioprotegir-se.
Quins sectors estan sensibilitzats amb la cardioprotecció? Més o menys, vull dir, ja ha quedat clar el que ens has explicat, però existeixen ajudes econòmiques de l'administració per la instal·lació d'aquest aparell?
Bueno, la veritat és que no gaires. Sí que és veritat que ara doncs hi ha, sobretot la Diputació de Barcelona, la Diputació de Lleida, comença a donar a l'administració, als locals, suport econòmic. La província de Girona, com vosaltres sabeu, està totalment cardioprotegida. A qualsevol població de Girona podeu trobar com a mínim un desfibrilador al carrer. Si aneu a poblacions tipus Platja d'Aro o Palamós, en trobareu a l'hora d'uns 20 desfibrilladors al carrer. Si aneu a poblacions més petites, podeu trobar Sant Pere Pescador, per exemple, en podríeu trobar una a la plaça de l'Ajuntament. Això és gràcies a que en el seu dia la Diputació de Girona, juntament amb la Fundació Brugada, que és una entitat amb la que nosaltres col·laborem directament, van iniciar el projecte de Girona cardioprotegida i tota la província de Girona, en aquest sentit, està cardioprotegit. Sí que és veritat que no tenen moltes ajudes, però, bueno, a poc sembla que l'administració doncs, també va donant suport econòmic.
Bé, com s'ha pogut assolir? Perquè hi ha molta competència i, naturalment, els temps no són fàcils, però com heu pogut assolir, Carriosa, diguéssim, aquest prestigi que esteu guanyant dia a dia?
Bueno, primer perquè nosaltres ja fa molts anys que dediquem això. Som distribuïdors de marques punteres del mercat i, a més, el que nosaltres prestem és un servei integral de cohesió i protecció. Quan nosaltres anem a un client, el que no estem venent únicament el que és l'aparell i els seus accessoris, sinó que el que donem és un servei integral de cohesió i protecció. Nosaltres ens encarreguem de fer la formació, de registrar aquests aparells, de fer el manteniment, de fer el recanvi limitat d'elèctrodes, etc. A nosaltres, la nostra pretensió és tutelar l'aparell amb els nostres clients i assistir-los quan calgui, de manera que el client, el fet que disposi d'un desfibrilador, no li impliqui doncs, un problema més en el moment doncs, l'he fet servir, ara que tinc de fer, m'han caducat els elèctrodes, ara tinc de fer el curs de reciclatge. No, nosaltres ens encarreguem de tot i a partir d'aquí el client content perquè té les seves instal·lacions cardioprotegides i d'aquesta manera està complint la normativa i a més donant un valor afegit als seus treballadors i als seus clients.
Si pugem amb un AVE, per posar un exemple, es pot trobar també aquest aparell actualment, avui en dia?
Avui en dia no. El que sí que podem trobar és trobar les estacions. Les estacions és un dels centres que per normativa estan obligats a cariprotegir-se. Estacions de tren, estacions d'aeroports, estacions marítimes, aquestes sí que tenen desfibriladors a les seves instal·lacions. Però els trens com a tal, a dia d'avui, no disposen. Sí que hi ha companyies aèries que ja en els seus avions porten desfibriladors i, evidentment, companyies marítimes que també estan cariprotegint els seus vaixells.
Seria necessari també que estiguessin presents aquests aparells als transports públics?
Bueno, de fet, nosaltres estem col·laborant amb l'Ajuntament de Barcelona, Barcelona Ciutat Cardioprotegida. Vam començar ja fa un any, també amb la col·laboració de la Fundació Brugada, de Barcelona Salut i del Col·legi Farmacèutics, amb la idea de cardioprotegir Barcelona a través de les farmàcies. Les farmàcies, bueno, estan col·locades de manera estratègica a la ciutat, tothom sap on té la seva farmàcia i, a més, la majoria estan obertes 13 hores com a mínim. Com Barcelona vol ser la primera ciutat del món totalment cardioprotegida, a més de les farmàcies, hem començat a cardioprotegir des d'aquest estiu les estacions de metro. Hem començat per l'estació Universitat, Plaça Catalunya, l'estació de Sants i Plaça Espanya, amb la idea de que la xarxa d'estacions del metro disposin d'un desfibrilador. Si estan col·locats als andens i de manera que qualsevol persona el pugui fer servir. Un tema molt important és que, com els desfibriladors tenen d'actuar, es tenen de fer servir abans de 5 minuts, tots estan col·locats amb un puesto visible i accessible perquè tothom el pugui fer servir.
Bueno, es poden imaginar vostès, perquè ja ens coneixem, lo feliç que em sento i em trobo quan podem donar aquests tipus d'informació, no? Aquest programa, gràcies a vostès, naturalment, ens donen possibilitats per poder-los informar, per poder-los, naturalment, entretindre i, sobretot, també perquè canvi cada dia. I aquesta entrevista, espero i desitjo que els hi hagi agradat, que els han pogut informar i que estiguin d'acord amb tot el que ens ha comentat l'Àlex Guerrero. Per connectar amb Carriosa, què tenen que fer els nostres clients?
Bueno, poden adreçar-se a la nostra web, www.carriosa.com, o també ens poden trucar al telèfon 93-418-3564, 93-418-3564.
Ara et demano que ho repeteixis, no? Perquè clar, els nostres oients en aquest moment no han tingut temps de prendre nota. Jo crec que la informació ha sigut tan interessant. Ho vols repetir?
Sí, la web és cariosa.com, amb C de Catalunya i griega, i el telèfon de contacte el 93-418-3564.
Per tant, recordi, Cariosa, una gran solució. Àlex, moltes gràcies per haver vingut i que seguiu endavant, diguéssim, amb aquest èxit professional. I amigues i amics, això és tot per avui. Que sigueu feliços. Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. I bona tarda, la Vall d'Aran.